Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Ha dit Piqué que amb Guardiola van aconseguir que el Madrid fes una rua per celebrar una copa. I és veritat, ara del que es tractaria és de que mirin d'impedir que continuïn celebrant la Champions cada temporada. Busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Molt bona tarda.
Aquí estem, Batllori. Molt bé. I tu, què tal?
Bé,
bona
bé.
Tarda.
Bé.
Bona tarda a tothom.
Comencem amb els noms propis a Can Barça.
Segons ha pogut saber Esports Cope, Aleix Vidal i Denis Suárez no sortiran al club com també ells per la propera temporada. I Héctor Bellerín, jugador de l'Arsenal, és el desitjat per reforçar el lateral dret.
Gerard Piqué torna a carregar contra el Madrid.
Ara ho apuntaves, el jugador del Barça, concentrat amb la selecció, ha dit a Movistar Plus que el dia que vegis el Barça fer una rua per guanyar una copa, podrem dir que el Madrid té un cicle important.
Actualitat de l'Espanyol.
El club espera la sortida de Felipe Caicedo i el desitjat per reforçar l'atac és Mariano Díaz, Marianator, com li diu el Gil, jugador català del Real Madrid, que ja ha disputat amistosos amb la República Dominicana.
Ja tenim definida la final de la Lliga CB, la jugaran el Madrid i el València.
El València arriba després d'eliminar el Baskonia per 3 victòries a 1. La final, en factor pista pel Madrid, arrenca el divendres vinent. Aquesta matinada, més de les finals de la NBA entre Golden State i Cleveland.
Relleu a la banqueta de la secció d'hoquei patins del Barça.
Eduard Castro, fins ara segon entrenador de Ricard Muñoz, és el nou entrenador de l'equip. Castro també és el secretari tècnic de l'hoquei formatiu. Castro signa per una temporada més... una segona d'opcional, volíem dir.
I jornada important avui a Roland Garros.
Sí, avui pendents del duel espanyol de quarts de final entre Rafael Nadal i Pablo Carreño. La Philippe Chatrier també juguen Dominic Thiem i Novak Djokovic.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i l'Iñaki Cano. I a la xarxa que preguntem...
Al Facebook i al Twitter. D'una banda, en clau Barça, us preguntem si el Madrid de Zidane és millor que el Barça de Guardiola. Un no rotund a les respostes que hem començat a rebre. Cas del Jordi Rebollo, de l'Ivan Rodríguez. No, no i no. Ho podem dir més clar, però no més alt. O més alt, però no més clar. I en clau Perica, a parcera, estem sortejant una entrada doble pel Barça B Cartagena, que és la tornada de les semifinals del playoff d'ascens de segona divisió B a segona, que juga dissabte a aquest partit. I en clau Perica, atenció, us preguntem si us fa por que l'arribada del Girona a primera tregui protagonisme a l'Espanyol. Ben tirada aquesta, eh?
Sí.
Ja amb tres catalans...
Existeix el debat, sí.
Clar, amb el projecte Chen a l'Espanyol i el projecte que té darrere del Girona, entre d'altres, al Manchester City. Per respondre, fàcil. Mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter som @EsportsCope. Molts papers veig aquí, Batllori.
Sí, no.
Molta informació.
No, no et pensis.
No, eh?
No, però moltes coses. Coses que explicar sí que tenim.
Sí, senyor.
Tenim,
aquí
sí.
Em quedo atent, escoltant-te.
Gràcies, Albert.
Vagi bé.
I us recordo també que com és dimarts, avui rebem com cada dimarts en aquest estudi la visita del nostre company, el gran David Espinar. El Marc Pairès està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i això ja està en marxa. La pilota ja roda Esportscope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Després de que el Real Madrid hagi aixecat la seva dotzena Champions, estem ara en un d'aquells moments en què resulta inevitable entrar en el joc de les comparacions. Quin equip és millor? Si aquest Real Madrid, que ha guanyat 3 de les 4 darreres Champions, o aquell Barça de Guardiola, que ja ha transcendit com un dels millors equips de la història. Un altre debat, que també es posa sobre la taula, és el debat de l'hegemonia. I aquí, doncs, cadascú pot marcar la ratlla on més li interessi o li convingui. Si mirem 10-12 anys enrere, el Barça és evident que ha guanyat més, i si comparem les darreres 4 temporades, aquí el Real Madrid s'imposa. Debats que són divertits, apassionats, i que estan molt bé per fer tertúlia, però que no tenen cap incidència en el més rellevant, que és el futur. I aquí sí que sembla indiscutible que ara mateix el Real Madrid va per davant tant a nivell de resultats com de potencial de plantilla. Així que el Barça toca afinar els moviments d'aquest estiu i toca posar-se les piles per recuperar la posició la propera temporada.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem amb l'última hora del Barça. Notícies Barça. Estem ja en aquella fase, en aquell moment de la temporada en què s'han d'abordar els moviments de mercat i anar-los seguint dia a dia, parlar de gent que pot venir, de gent que es queda, de gent que se'n va. Així que anem pas a pas. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé. Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Posem a Helena el primer nom sobre la taula, que és el de Bellerín. A ningú se li escapa que a dia d'avui és l'objectiu número 1 del Barça perquè vingui la propera temporada. Com està l'operació?
Doncs des del club com des de l'entorn del jugador en reconeixen a la COPE que serà una operació molt complicada. Per què? Perquè l'Arsenal demanarà uns 40 milions d'euros, perquè la fitxa Bellerín és molt alta, recordem que va renovar aquest novembre fins 2023 i és un dels millors pagats de la plantilla, així que de moment la situació és que el Barça no ha fet cap oferta formal pel lateral de 22 anys, el club estaria disposat a fer un esforç econòmic, però també esperen un sacrifici per part de Bellerín, que ens consta que està com a boig per venir al Barça i que fins i tot el seu entorn familiar dona per fet que l'any que ve s'instal·larà aquí a Barcelona.
Oli, fàcil no serà l'operació Bellerín perquè l'Arsenal sempre demana molts diners, però sent la posició que el Barça ha de reforçar sí o sí i sent l'objectiu número 1, jo crec que Bellerín la propera temporada el veurem al Camp Nou.
Sí, textualment avui mateix des del Barça ens diuen operació molt complicada, com deia l'Helena, i ja fa temps que ens van dir que no havia fet massa Bellerín per venir, és a dir, va renovar el seu contracte de manera que va no només ampliar la seva vinculació a l'Arsenal, sinó que també va ampliar la seva fitxa i per tant era més complicat. No el descarten, però sí que em diuen que és molt complicat.
Si ve Bellerín, la seva parella o la seva competència al lateral dret està clar que serà l'Aleix Vidal perquè es queda.
Es queda 100% al Barça, encara no parla amb Ernesto Valverde, lluitarà per guanyar-se la confiança del tècnic després d'una temporada molt complicada amb Luis Enrique, però el club li ha dit que compten amb ell per la propera temporada.
El que es queda també és Denis Suárez, que el Barça ja el va recuperar la temporada passada, ha fet una temporada irregular, però també estarà a la plantilla l'any que ve.
Barça, sí o sí, així de contundent, el seu entorn ens assegura la COPE que el gallec es queda, no escoltaran cap oferta, no estudiaran cap proposta, perquè Denis des del primer dia té molt clar que vol triomfar al Barça, que no es rendirà fàcilment, i em diuen que a més està molt content amb l'arribada a Valverde, li agrada com a tècnic i confien que li donarà oportunitats per entrenar un equip on creu que s'ha d'anar donant pas a un canvi generacional.
Veurem si ve o no ve Gerard Deulofeu. Oli, el Barça vol que vingui, el que passa que el futbolista és qui decideix al final.
Sí, el Barça ha dit públicament que està disposat a pagar 12 milions d'euros, que és precisament l'opció de recompra per part del Barça i tenir els drets sobre el jugador, però també hi ha una clàusula que diu si el jugador vol, i avui des del Barça em deien encara hem de parlar amb ell. Ells senten que Deulofeu diu que potser no vol tornar i tal, però personalment encara no els hi ha dit. De manera que el Barça li trucarà, si no truca Deulofeu, i li dirà què, vols venir o no, perquè nosaltres volem que vinguis.
Pendents d'aquesta conversa, el Barça ja sap també que el que torna és Munir, perquè no seguirà el València. No sé si fins i tot el futur de Munir podia estar vinculat d'alguna manera al de Deulofeu. Igual si ve Deulofeu, Munir tindria més complicat quedar-se, però si Deulofeu decideix que prefereix continuar el seu camí en un altre club, igual aquí Munir tindria més números de quedar-se.
Sí, l'únic segur de moment que em diuen des del Barça és que el València no el vol. Si no el vol el València, de venir. I a partir d'aquí, doncs, fer el que Munir, Deulofeu o Valverde doncs, decideixin precisament sobre el seu futur. El València no el vol i, per tant, tornarà, no sé si per sortir de nou, al Barça.
Veurem què passa, Helena, a mar de Turan, perquè el representant va dient una cosa, a nosaltres, des del seu entorn, ens arriba una altra. Jo, si poso les dues a la balança, la sensació apostaria a que Turan no estarà al Barça l'any que ve.
Sí, ja venim explicant a la COPE des de fa temps que l'entorn més proper d'Arda dona per fet que se n'anirà, tot critica públicament el seu agent, assegura que complirà els 2 anys que li queden de contracte. El que sí que ens diuen és que a dia d'avui el turc no té decidit el destí, però insisteixo, amics i també part del vestidor del Barça donen per fet que marxa aquest estiu, un traspàs que des del club veurien amb molts bons ulls perquè ha d'estar a la llista de transferibles igual que Jeremy Mathieu.
També està a l'aire el futur de Rafinha.
Està a la rampa de sortides, per en parlar amb Ernesto Valverde, ja vam explicar que a la Copa que tenia pràcticament decidit anar-se'n quan va saber que Luis Enrique, el seu principal valador, no seguia. Així la va comunicar el Barça fa un parell de mesos, que el van xifrar en uns 30 milions d'euros el seu possible traspàs. Té ofertes a Premier i d'Itàlia, i el que vol Rafinha són minuts pensant en disputar el Mundial, així que si això no li garanteix a Valverde, el més probable és que se'n vagi, tot i que encara té 2 anys més de contracte.
Sí, exactament és el que ens diuen des del club, no?, del tema Rafinha. Doncs que saben que en el seu dia va passar el que va passar i va dir el que va dir i el que ha dit ara mateix l'Helena, però de moment, ara que estem a dia 6 de juny, no ha tornat a dir exactament el que vol. De manera que esperen també que Rafinha doncs, es posicioni d'una manera definitiva, perquè estem ja pràcticament a un mes de començar la pretemporada i esperen una reacció. Tant per part de Rafinha com per part de Valverde, aviam que es fan bé.
Són moltes coses que s'han de decidir, moltes coses que s'han de perfilar. Oli, de moment Valverde s'ha agafat uns dies de vacances, no?
Sí, Valverde està de vacances, també tindrà vacances dins d'uns dies i físicament es trobaran. Físicament, Valverde i Robert Fernández, el director esportiu del Barça, es trobaran per parlar de totes aquestes coses. Ja tenen parlades moltes coses, se'n diuen, i que ja tenen una mica perfilat tota la situació i el treball que s'ha fet, i a més també em diuen que definitivament si no canvia la cosa, perquè l'altre dia va deixar entreveure Valverde que començarien una mica més tard, però des del club em diuen que començaran a treballar el dia 12 de juliol, una setmana abans d'anar-se de gira, que serà el dia 19 de juliol.
Molt bé, doncs així està a dia d'avui la situació del Mercato Barça, una situació que evidentment anirem actualitzant dia a dia. Helena, sentim ara unes manifestacions que ha fet Gerard Piqué a Movistar i que ha abordat, entre d'altres coses, un dels temes de moda les últimes hores, que són aquestes comparacions entre el Barça i el Madrid.
Ell creu que és incomparable l'última dècada del Barça amb aquest Madrid de Zidane, ni futbolísticament ni en palmarès. Guardiola, recordem, va guanyar 14 títols de 19 possibles i Luis Enrique 9 de 13, entre ells 2 triplets. Així que Piqué es resisteix a parlar de canvi de cicle, de nova era, com va qualificar-ho Cristiano Ronaldo després d'aixecar la segona Champions consecutiva. Piqué treu pit i llança un dard enverinat al conjunt blanc a través dels micròfons de Movistar.
Creo que no se puede comparar aún todo lo que hemos ganado durante todos estos años a lo que el Madrid pues ha ganado en estas dos últimas temporadas. El día que nos veas hacer una rúa por ganar una Copa del Rey, ese día podrás decir que el Madrid pues tiene un ciclo importante, porque nosotros conseguimos eso, conseguimos que el Madrid pues hiciera una rúa por ganar una Copa del Rey.
Piqué es refereix a l'any 2011, quan el Madrid de Mourinho va fer una rúa després de guanyar la Copa del Rei al Barça a Mestalla.
Sí, home, aquell Madrid portava moltes temporades sense guanyar cap títol i el Barça ho guanyava pràcticament tot. Oli, clar, aquí el tema és, per mi, futbolísticament, entre el Barça de Guardiola i aquest Madrid actual no hi ha color. Aquell Barça de Guardiola per mi està entre els millors equips de la història del futbol, i a nivell de títols, clar, si mires les últimes 10-12 temporades el Barça continua havent guanyat més, però si mires les últimes 4 és veritat que el Madrid ha guanyat 3 Champions en 4 anys.
Sí, però a nivell de joc no hi ha color, és a dir, és que fins i tot des de Madrid es feien debats en el sentit de si era o no el millor equip de tota la història, aquell equip de Guardiola, no?, que va guanyar, em sembla, 6 títols de 6, una temporada que va fer el recital que va fer davant del Manchester United, que va fer el recital que va fer a la final de la Copa Mundial de clubs davant del Santos, i que a més tenies en el millor moment, quan van ser campions del món, a Puyol, a Piqué, a Víctor Valdés, a Iniesta, a Busquets, a Xavi, a Leo Messi. És a dir, no hi ha comparació, és el que va dir ahir, per exemple, a Laporta, no? Que no hi ha comparació l'equip de Guardiola amb l'equip actual del Real Madrid, i a més les demostracions que va fer i els recitals que va fer al propi estadi Santiago Bernabéu.
Després li demanarem també l'opinió a l'Emilio Pérez de Rozas i a l'Iñaki Cano al debat d'Esports Cope. De seguida entra també el David Espinar, però abans estem en setmana de partits internacionals i volem repassar com està aquesta l'agenda. Anaïs Martí, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui, per exemple, ja juga la selecció alemanya amb Ter Stegen.
Exacte, a partir de 9:15, partit oficial de classificació pel Mundial contra Dinamarca amb la presència de Ter Stegen, que apunta a titular perquè Neuer està lesionat.
Demà juga la selecció espanyola, partit amistós.
Ja es troben a Múrcia, han aterrat a 1:00 PM per jugar contra Colòmbia demà a partir de 9:15 a la Nueva Condomina del Barça. Hi han 4 convocats: Piqué, Iniesta, Jordi Alba i Sergio Busquets.
Divendres és el dia que tenim més partits. Aquesta setmana el partit que més destaca és l'Argentina-Brasil, una mica descafeinat perquè és amistós, perquè no està Neymar, però té el gran al·licient de veure sempre Leo Messi i el debut de Sampaoli.
Exacte, juga a Melbourne, a Austràlia. El partit es jugarà a les 12:00 PM, hora nostra, a l'estadi Cricket Ground, amb capacitat per 100.000 persones. Com deia Joan, no estarà Neymar, que té permís de Tite, però sí que estarà Leo Messi en el debut de Sampaoli com a tècnic de l'Albiceleste. A Europa, altres partits amb presència blaugrana que jugaran aquest divendres, tots a 9:15 i de classificació pel Mundial són el Letònia-Portugal, amb André Gómez, Suècia-França, amb Umtiti i Digne, i la Holanda de Silesen contra Luxemburg.
Escolta, què ha passat amb Arda Turan a un avió amb la selecció de Turquia? Un incident, no?
Sí, un incident amb un periodista en el vol de tornada després de jugar ahir al vespre al Turquia-Macedònia. Arda Turan hauria insultat i quasi agafa pel coll a un periodista turc durant aquest vol per un article que aquest periodista va escriure sobre les primes de la selecció turca a l'Eurocopa, on explicava que l'any passat alguns jugadors, entre ells el mateix Arda Turan, van demanar més diners. Els seus companys l'han aconseguit aturar abans que l'incident anés a més. A més, avui el mateix Arda Turan ha publicat una foto Instagram amb la samarreta del Galatasaray amb el següent missatge: "Cuando os despertéis, veréis que me critican ellos", referint-se a la premsa, "se apoyan entre ellos, ya dije en la entrevista coincidida tras la Euro que nunca olvidaré lo que me hicieron, y meses después me encuentro a uno de ellos en el avión. ¿Quiénes son ellos? Usan mentiras y calumnias, son solo 3 o 5 personas, pero hacen daño".
És bastant tormentosa últimament la relació d'Arda Turan sempre que juga o que està amb la seva selecció. Anaïs, gràcies.
Adeu.
Condis, que vagi bé.
Adeu.
Us parlo ara d'Indoor Karting Barcelona. És el millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. A part d'anar en karts, a Indoor Karting Barcelona pots fer moltes coses més. Tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà i properament també l'Acertac. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8, anant per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500, 93-685-7500, o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Carlos, es hora de hacer la siesta, deja de jugar.
Es yoga. Con este ejercicio controla la respiración y tonifica el cuerpo.
Un niño cool solo podría tener unos padres cool. Sigue haciendo lo que te gusta, pero hazlo con tus hijos. Ahora puedes ir a hacer yoga con tu familia en un Volkswagen Touran desde 19.900 €. Practica patterning. Volkswagen.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Doncs com és dimarts, rebem la visita a aquest estudi, com cada dimarts, del David Espinar. Què tal, David? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que portem dies, volem parlar de partits arreglats i l'actualitat no ens ho permetia. Sempre trobem en l'actualitat. Avui, si volguéssim parlar d'altres coses, podríem també, però avui parlarem de partits arreglats que es poden arreglar de moltes maneres, els partits. Per exemple, el partit de l'altre dia entre el Girona i el Saragossa, podríem dir que és un partit arreglat, podríem dir-ho?
Sí, però... nosaltres parlem avui dels partits arreglats que són delicte, perquè al cap i a la fi és cert que l'objectiu d'un club és guanyar, i han empatat, volent, però també és cert que hi ha un objectiu global de la temporada, que és no baixar, en el cas del Saragossa, i pujar a primera, en el cas del Girona. Llavors és molt legítim aquesta mena d'arreglar el partit. Altra cosa és que et paguin per perdre, que és sobretot el que està passant al món, no del futbol, de l'esport en general, darrerament, amb una nova onada de màfies internacionals que hi troben negoci, i que aquí s'ha destapat fa poc amb el cas aquell famós de l'Eldense, per exemple, després de perdre golejat amb el Barça B.
Partits semblants al Girona-Saragossa, Oli, hem vist molts al llarg de la història del futbol. Ara, abans d'entrar a l'estudi, fora d'antena, recordàvem amb el David aquell partit del Mundial 82 entre Alemanya i Àustria, que deixava fora Argèlia,
Gijón,
no?
A Gijón, sí. Sí. Són partits que interessen els dos, com el tema del Girona empatant, en aquell cas, i en aquest cas, i un partit Valladolid-Celta, també, que es va veure des del principi, doncs, que l'empat era bo pels dos i, per tant, van empatar. I l'altre dia, el partit del Girona, a més, van empatar a zero. Per què? Perquè si s'equivoquen i marquen un gol, aviam si els altres, doncs, com el marquen, no? I es notaria massa que, venga, va, tira i marca-lo, perquè estamos llegando al final i no l'has marcat, xato.
Sí.
Llavors, sí, es nota. Però això és molt diferent, com deia el David, el tema de les apostes.
Doncs vinga,
sí.
Dispara.
Aviam, hi ha uns codis, la FIFA en té un codi de conducta, la UEFA té un codi, un protocol per trobar senyals que els ajudin a detectar aquesta mena d'accions irregulars. La Lliga de Futbol Professional és molt activa, ha presentat més de 50 denúncies sobre partits arreglats, els més famosos, el Llevant-Saragossa del 2011, o els dos partits d'Osasuna del 2014 amb el Betis i amb l'Espanyol. Però això ja són partits que un cobra per perdre, és el que no s'admet. Hi ha les primes aquestes per guanyar, d'equips interessats en la victòria d'un altre equip, i això més o més és legítim. Però ara estem parlant...
No és delicte, però no està permès tampoc.
No, però...
Les primes a tercers per guanyar.
Exacte.
A
Espanya hi ha un codi, hi ha un acord entre la Lliga de Futbol Professional i la policia de l'any 2015. I la Comissió d'Integritat de la Lliga està molt enfocada en aquests temes. És un tema perillós perquè ja és un tema mundial, és un tema que escapa a les fronteres dels països i que afecta a molts esports, la boxa, el tennis, el cricket, per exemple, l'hoquei. Hi ha molt caler dintre d'aquesta xarxa d'apostes que provoquen el reglament de partits i de resultats.
Com es detecta?
Doncs per golejades inexplicables, per línies, per trajectòries d'equips sospitoses, per resultats estranys al tennis, per exemple, per combats de boxa mantinguts artificialment, amb molta superioritat d'un i altre. La Interpol en té un fins i tot cursos per gent jove que comença a fer esport, per jugadors veterans, per àrbitres i per entrenadors. Són gratuïts i són en línia i són molt interessants, perquè els pares que tenen fills i estan jugant també estan en risc de ser maregats per una d'aquestes màfies. Llavors, es veuen aquests vídeos, que són 5 mòduls tots, perquè és perillós pel nano i pel futbol, com es pot enfonsar una carrera professional amb aquesta mena d'activitats, quina és la manipulació que es fa als protagonistes, com detectar quan t'estan manipulant perquè guanyis o perdis, el tema de les addiccions, perquè això acostuma a anar acompanyat amb addiccions als calés, addiccions al joc dels esportistes, addiccions a drogues, i també com protegir-se. És una guia que pares, nens poden veure, hi ha en castellà, hi ha en anglès, hi ha en molts idiomes, a la web d'Interpol, és gratuïta i és molt interessant, perquè és lluitar contra la manipulació de les persones i la manipulació de les competicions.
L'altre dia una persona ens deia que això, naturalment, no es fa d'un dia per l'altre. És a dir, partits de segona divisió B d'aquí d'Espanya, per exemple, o poden ser d'Àustria o de França o d'Itàlia i tal. Hi ha gent comercial, entre cometes, que es dedica a això. I no la setmana que juga aquell partit, sinó un mes abans, per exemple. Un mes abans ja ha de preveure que aquell partit hauria d'acabar 3-0, que possiblement hi hagin 4 corners o 3 pals o el que sigui, i ja prepara tot amb els jugadors d'aquell equip per dintre d'un mes que passi això, perquè s'està apostant perquè passi això. És a dir, és complicat, però treballen amb professionalitat i amb temps.
Sí, hi ha un problema. Estem parlant d'apostes il·legals, de xarxes que no són les cases d'apostes legalitzades. Aquestes, de fet, aquestes intenten combatre aquesta mena d'activitats. No hem de confondre. Hi ha moltes cases d'apostes que són legals i que fan el seu negoci transparent.
Són les principals interessades perquè, a més, si fos un frau generalitzat, la gent deixaria d'apostar.
Exacte, i aquestes cases estan controlades pels estats, perquè hi ha un intercanvi d'impostos que han de estar tot controlat. El problema són aquestes màfies internacionals que normalment operen des de països molt més oberts en quant a permisos per fer aquestes activitats. Molts estan a Àsia, i això és un problema perquè no els pots controlar, no tens accés gairebé ni a les identitats d'internet d'aquestes cases, no controles els impostos, els ingressos de la gent que guanya, i, per sobretot, adulteren les competicions.
Clar. Sí, sí. No, és evident que quan hi ha un resultat manipulat la competició és adulterada, i això sobretot es dona en categories inferiors en tots els esports, perquè és on, clar, aquí hi ha primera divisió, a segona B fins i tot, clar, la lupa dels mitjans de comunicació està molt a sobre, i si veus coses estranyes ràpidament sortirien a la llum, però això sobretot es deu fer, per exemple, al món del tennis, a partir del 300 en avall del rànquing, o en futbol en categories molt inferiors, que no hi tenim l'ull tan a sobre. No?
Sí, però el tennis, per exemple, es fa fins i tot a partits del Grand Slam. És cert, amb jugadors de rànquing més baix, però sí que es fa. A Espanya, de fet, és un delicte. A Espanya el Codi Penal ho recull. El que passa és que a Espanya ho aplica el Codi Penal a directius empleats dels clubs, àrbitres esportistes, i no als particulars. Això és estrany. Que un particular no sigui un delicte si nosaltres arreglem un partit amb un jugador. Mm. Per part del jugador sí que ho seria, però per part nostra no. Mm. Què passa? Que a part només parla de competicions d'especial rellevància econòmica i esportiva. Sembla que com si exclogués el futbol o l'esport afeccionat. Mm. Mm-hmm. És això que és una miqueta més...
És que un partit de tercera divisió per molta gent és molt important. Vull dir, hi ha gent que la segueix i perquè no...
Però no determina el Codi Penal... Què és d'especial rellevància esportiva o econòmica. I les penes de presó van de 6 mesos a 4 anys i es posen multes o inhabilitació. És una miqueta tebi, no?, el Codi Penal espanyol en aquest tema. Jo crec que l'han de revisar.
Mm. La principal arma per lluitar contra tot això, com sempre, és segurament l'educació, no?
L'educació, totalment. Per això recomanem des d'aquí que es vegin aquests vídeos de l'Interpol, per exemple. Mm-hmm. Hi ha moltes plataformes que ajuden, la Lliga de Futbol Professional, cada federació en té codis ètics que permeten saber com actuar, i sobretot, en el cas, és el consell que donem sempre, en el cas que algun nano, alguna nena noti que l'estan pressionant per perdre ella o el seu equip, directament a la policia. Mm. Jo crec que és millor, no és per desconfiar de ningú, però són els que ho poden arreglar des d'un punt de vista més neutral que no pas el propi club, que pot ser estigui immers en aquesta trama.
I a part del cas de l'Eldenc, se saben més casos, serà o no?
Saber demostrats?
Sí.
No. Sota investigació hi ha més de 50 partits, només de futbol. Hi ha jugadors de l'ATP, de tennis, que han estat sancionats aquest any. Hi ha partits de críquet que també estan investigats a Austràlia i a Anglaterra. Però de futbol, diguem-ne, professional o quasi professional a Espanya, el més conegut, el més determinat, és el de l'Aldenc. Ara està encara sota investigació el Llevant Saragossa de l'any 2011, per exemple. El Gavi,
per exemple, sí.
El Gavi està imputat, el Gavi, el jugador de l'Atlético de Madrid, i altres companys seus. Mm. Directius d'Osasuna van ser detinguts, tot i que després van sortir fora, però van ser detinguts arran dels partits del 2014 que hem dit amb el Betis i l'Espanyol. S'està treballant, però jo considero, i gent que està a la Lliga de Futbol Professional en consta que també, que és molt lenta l'actuació en aquests casos de reglament de partits a l'esport. Mm-hmm.
Molt bé, David, avui t'hem llegit l'article que fas al blog, avui escrivint de Ronaldo, eh?
Sí.
De Ronaldo...
Sí, perquè del Ronaldo autèntic, no?
De Ronaldo autèntic, que és el Ronaldo que va jugar al Barça, al
Madrid... De Lliga. Sí, perquè aquest any fa 10 que va marxar de la Lliga, va marxar del Madrid al Milan, a acabar la seva carrera esportiva a Europa, després va jugar al Corinthians, i sí, li faig un petit, no homenatge, perquè no és un homenatge, dic coses que estan bé i coses que no estan tan bé d'un professional, però sí que crec que s'ha de recordar perquè ha estat un jugador important no només pel Barça o per el futbol espanyol, sinó pel futbol mundial.
Un dia parlarem només de Ronaldo,
molt
per
bé.
Exemple, i un altre dia de Romario.
Perfecte.
Un altre dia de Rivaldo.
Romario està emprenyat el Romario perquè la comissió aquesta del Senat, que el presideix, va fer una investigació sobre l'afer CBF, FIFA i totes aquestes coses, i al Brasil és molt difícil ficar la pressió a alguna persona relacionada amb el futbol, molt difícil.
Ronaldo, el pianista, us recomano que llegiu el blog del David, explica només l'anècdota de per què el pianista, que és molt bona.
Bueno, és un dia un directiu d'un club li va dir que l'entrenador s'estava queixant que ell no entrenava. No, és que tu no corres als entrenaments. Llavors el Ronaldo li va dir: vostè ha vist mai un pianista que pugi a l'escenari i doni 3.000 voltes al voltant del piano? Doncs jo, a mi meu, sóc pianista.
El dia del partit surto i jugo i ja està, no? I no em demani més històries.
Exacte.
Això podria dir també el Romario.
Sí, una mica. No,
era violinista.
David Espinar, fins la setmana que ve. Gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat Esports Cope, avui amb l'Emilio Pérez de Rozas i l'Iñaki Cano, però abans entra l'Anaïs Martí. Anaïs, que fa un moment ens explicaves l'incident d'Arda Turan amb un periodista a l'avió de la selecció de Turquia, i aquest incident ha tingut ja conseqüències.
Sí, perquè Arda Turan ha estat expulsat de la concentració turca, així ho ha decidit el tècnic Fatih Terim. Ha decidit prendre aquesta decisió reforçada perquè el turc no s'ha disculpat en el missatge d'Instagram, i també, Joan, perquè el periodista agredit treballa casualment per un mitjà que és propietat del president de la Federació Turca. O sigui que pitjor elecció no podia fer Arda Turan. Turquia té aquest diumenge partit de classificació pel Mundial i jugant contra Macedònia.
Doncs notícia d'última hora explicada a Esports Cope, Arda Turan expulsat de la concentració de Turquia.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año cuando llegué a su casa me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador. Y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
ABC Gourmet, la mejor oferta gastronómica para lectores de ABC, te ofrece la selección Arte en Conserva. Un pack protagonizado por anchoas del Cantábrico y sardinillas, con unos complementos de lujo para que prepares el aperitivo más gourmet. Perlas de aceite, queso loncheado, snacks mariñeiras, vermut reserva especial y cerveza artesana ecológica. Compra la selección en gourmet.abc.es o llámanos al 910 059 144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Jordi Cruyff, Jordi.
Si algún día el destino nos junta, pues perfecto, pues un club perfecto, pero al día de hoy no estamos con estas discusiones.
En eso tranquilo, ya sabes que te seguiremos estés donde estés.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé per tots. Oli, què et ve de gust?
Espresso.
Espresso per l'Oliveros. Sí. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda, Emilio.
Hola, un tallat.
Talladet per l'Emilio, molt bé. I saludem també a l'Iñaki Cano d'Sport U. Iñaki, bona tarda, què tal?
Bona tarda, un altre espresso, sisplau.
Un espresso també per l'Iñaki, molt bé. Bueno, os planteo d'entrada la pregunta que planteamos hoy a los oyentes a través de Facebook y de Twitter, Emilio, que es la comparación esta que ha surgido en las últimas horas sobre el Barça y el Madrid, concretamente sobre el Madrid de Zidane y sobre el Barça de Guardiola. ¿Hay color o no hay color?
¿Quién empieza?
Iñaki, por ejemplo, ya que disparas tú primero.
Yo es que voy a ser muy duro, porque resulta que el mejor Barcelona de la historia parecía que se iba a comer el mundo, y resulta que el Madrid, que no era nadie, y con la llegada de Zidane, está igualando en Champions a Guardiola, que es verdad que cambió un poco el concepto del fútbol siguiendo la escuela de Cruyff, pero el Barcelona, en el tiempo este que parecía que se iba a comer el mundo, ha vuelto a perder distancia con respecto al Real Madrid en Champions.
Ya. Hombre, ¿no crees que se lo comió durante un periodo de tiempo el mundo, el Barça de Guardiola?
Sí, no hay color, pero, Iñaki, no hay color.
Pero si debatís desde Madrid,
Iñaki, desde sí. Madrid decís, es el mejor equipo que habéis visto jamás en la historia y tal.
Yo imagínate que os doy la razón. ¿Qué pinto yo aquí?
Está bien.
Igual Emilio opina de otra manera.
Yo creo que como todas las comparaciones son muy complicadas, sobre todo cuando se hacen a ese nivel, ¿no? Porque los dos niveles son unos niveles extraordinarios, unos niveles, digamos, ya insuperables, digamos, no se puede ni jugar mejor y ganar más de lo que ganó el Barça, ni ganar más de lo que está ganando este Madrid. Yo creo que se puede jugar mejor de lo que está jugando este Real Madrid, que ha sido muy intermitente. Yo lo único que en ese sentido sí que vería una clarísima diferencia entre jugar con la belleza, con la contundencia, con el deseo, con el estilo ofensivo que ha marcado una época que lo hizo el Barcelona. O sea, yo creo realmente que el Barcelona ese fue puesto a una altura por todo el mundo estratosférica, y yo creo que ahí sigue, y que el Madrid de este año es realmente impresionante, pero yo creo que a nivel de fútbol, de juego, de belleza, de apuesta, es que todavía está un grado por debajo.
Es que ahí es donde yo creo, Emilio, que es donde está el debate. ¿Qué fútbol te gusta a ti? Y pongamos por caso qué fútbol me gusta a mí. Pero que los dos son válidos. El que me gusta a mí y el que te gusta a ti. Uno es verdad, y eso es innegable, que el del Fútbol Club Barcelona parece mucho más bonito, pero claro, tú pregúntale a los del Real Madrid si el suyo no es bonito. Ese es el debate, pero es un debate más de gustos que de fútbol, creo yo.
Sí, pero si preguntas en Barcelona, es normal que la mayoría tiren hacia el Barça. Si preguntas en Madrid, es normal que la mayoría tiren hacia el Madrid, pero si preguntas en Japón, o en Australia, o en Inglaterra,
o en Alicante.
Pero yo creo que más o menos todo el mundo te reconocerá que aquel Barça de Guardiola deja sello, ya pasa la historia como uno de los equipos, de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial, y este Madrid que ahora mismo domina, y eso es indiscutible porque ha ganado 3 Champions en las últimas 4 temporadas, bueno, sello futbolístico no sé si dejará, igual es demasiado pronto todavía para decirlo.
Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Sello está dejando, ¿eh? De entrada es el primer equipo que consigue 2 Champions consecutivas, algo que parece una bobería, pero que va a contar en la historia. ¿Y cómo lo ha conseguido? Con una plantilla que yo creo que juegan al fútbol y juegan muy bien. Evidentemente, y que se me entienda lo que quiero decir, no marean la perdiz como lo hacía aquel Barça de Cruyff, que no lo digo con mala intención lo de marear la perdiz, ¿eh? Me refiero al toque constante y al dominio y posesión de balón que tenía el Barça de Guardiola. No lo hacen igual, pero joder, tienen una efectividad, y ahí están los resultados, que evidentemente, y vuelvo y quiero hacer además incidencia en ello, no solo con Guardiola, sino con Mourinho, este señor al que yo, irónicamente, siempre le he denominado como la leyenda, refiriéndome a él como entrenador. Oye, me ha tapado la boca, ¿qué quieres que te diga? Pero, en 17 meses ha ganado todo lo que ha ganado.
Pero Iñaki, Emilio, ¿qué es más complicado o tiene más mérito? ¿Ganar dos Champions consecutivas, que tienen mucho mérito, o ganar 6 ligas de 9?
Bueno, yo creo, a ver, yo creo que en el deporte cuesta
complicado,
mucho.
Ganar tantas ligas,
En el deporte cuesta mucho.
¿Dónde está el Madrid?
Y a los grandes les cuesta tanto como al que más. Y entonces, yo lo que recuerdo es que el Madrid, que ha ganado siempre, lo que quería era ganar como el Barça. Y yo creo que sigue ganando, pero no acaba de jugar como jugaba ese Barça. Pero la contundencia, la autoridad, el dominio, el poder, es evidente que el Real Madrid lo tiene en la misma dosis que lo tuvo aquel Barcelona, yo creo.
Sí.
Lo que pasa es que uno recuerda, perdona, Joan, aquel equipo del Barça, que además era un equipo que la mayoría estaba en la selección española, que ganó el Mundial, por ejemplo, del 2010. Aquellos Puyol, Víctor Valdés, Piqué, Sergio, Xavi, que no está ahora, que estaba. Iniesta en los mejores tiempos. Leo Messi. Es que es inigualable.
Claro, es que... Pero si tú miras la plantilla de aquel Barça, comparándola con este Barça, o si quieres la comparas con la plantilla que tiene el Real Madrid con un fondo de armario, que la gran ventaja que tiene aquel Barça y este Real Madrid es que cuando las cosas se complicaban, tiraban de fondo de armario, tiraban de banquillo y podían cambiar la historia del partido. Eso lo puede hacer ahora el Real Madrid, no lo puede hacer el Barcelona. Pero que era más bonito ver jugar a Xavi, como lo hacía Xavi, con Iniesta, con Leo Messi en esos momentos buenísimos, o ver jugar ahora al Real Madrid como lo hace con Isco y con algún que otro. Pues no lo sé, vuelvo otra vez a lo mismo. Esto es cuestión de gustos. Y sobre el fútbol, hay un fútbol que a mí me enamora, que fue el Ajax de Johan Cruyff, de Piet Kitzer, de Hulsov, de Rep y de todos estos, y luego está pues el de Guardiola y el de la quinta del buitre o este Real Madrid.
Sí. Lo que es cierto, Emilio, es que esta temporada es evidente que el Madrid gana más que el Barça, que tiene mejor plantilla, y ahora podemos mirar atrás y hacer todos los debates que queramos, pero si miramos hacia adelante, estamos ante un verano para el Barça crucial, yo creo.
Bueno, yo creo que estamos frente a un verano importante para el Barcelona, pero yo sigo pensando que para el Barcelona el cambio de banquillo, el cambio de dirección técnica es muy importante. Yo creo que ahí es donde el Barcelona, yo creo que va a marcar la diferencia con el Barcelona que dejamos atrás. Yo confío muchísimo en, digamos, el carisma, en la manera de ser, en la inteligencia, en la versión futbolística de Valverde y también, por supuesto, cómo no, en, de alguna manera, la reconstrucción del Barça y, sobre todo, en el volver a tener ganas de dominar y de volver a ser, digamos, el líder del fútbol.
O sea, vas un poco en la línea Guardiola de que no hay que tocar mucho. Vas un poco en la línea Guardiola de que crees que no hay que tocar mucho.
¿Te refieres a mí?
Que para el Barcelona óptimo, estupendo, que tenemos todos en la cabeza, no es fácil encontrar recambios. O sea, es decir, que yo creo que el once ideal es un once que en su mejor forma y motivados es muy complicado de encontrarle mejores jugadores, pero lo que hay que saber es si esos jugadores todavía tienen cuerda, pues como decía ahora Oli, pues Busquets, Iniesta, el propio Messi, yo creo que eso es lo que hay que averiguar, es si realmente estamos ya en el final de estas carreras o realmente todavía pueden, digamos, poniéndole probablemente más cabeza y más ilusión que fuerzas, estar a la altura de lo que estaban.
Muy bien. Ahí lo dejaremos de momento, amigos. Iñaki Cano, Emilio Pérez de Rozas, un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
León vuelve a ser el epicentro del balonmano Asobal. El Palacio Municipal de los Deportes acogerá la fase final de la Copa del Rey del 9 al 11 de junio. El viernes 9 de junio se disputarán los cuartos de final. Naturhaus La Rioja, Frigoríficos Morrazo, Freikin Balonmano Granollers, Bidasoa Irún, Fútbol Club Barcelona Lasa, Bada Huesca, Abanca Ademar León, el Betia Naitasuna. Las semifinales se jugarán el sábado a las 6 y a las 8 de la tarde y la gran final empezará el domingo 11 de junio a las 5. Los 8 mejores equipos del balonmano Asobal estarán en León a partir del 9 de junio. Ya sabes que te esperamos.
¡Al abordaje!
¡Oh, no! ¡Nos han rodeado! ¡Capitán, tenemos problemas!
Ya ha empezado la cuenta atrás. 3, 2, 1, vacaciones. Acércate a El Corte Inglés y descubre todo lo que no les puede faltar para esta operación verano. Y además, hasta el 30 de junio tienes un 15% de descuento por la compra de 3 o más artículos de moda infantil.
Minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Avui ens portes un nom propi, que és el de Mariano, que ja ens deies l'altre dia, que és el somni de l'Ardín.
Sí, ja hi ha alguna mena de contacte, és a dir, el Real Madrid ja sap que l'Espanyol vol Mariano. Mariano està de vacances a Catalunya, ell és de Premià, està passant les vacances a Catalunya i està en permanent contacte amb el seu agent. Ens explica la nostra companya Arantxa Rodríguez des de Madrid que el Madrid és conscient que hi ha moltes ofertes sobre la taula pel jugador, però que parlaran amb el jugador per escollir el millor futur per al Mariano. I el Mariano vol venir a l'Espanyol, així que, escolta, una mica més fàcil, tot i que serà una
complicació. Al Madrid les operacions amb l'Espanyol hi han sortit de fàbula últimament. Lucas Vázquez,
Asensio. Madrid també un bon feeling Kiko amb Casilla. Kiko Casilla, així que una sessió a l'Espanyol vol dir que tornes sent millor futbolista a la Casa Blanca. En fi, el 2011 va debutar el Mariano amb el Badalona. El Badalona del teu amic Manolo Márquez. Un Manolo Márquez avui, entrenador del filial de la Unió Deportiva Las Palmas. Recorda així el futbolista.
Té la porteria entre cella i cella, realment, no? Ell és un jugador molt vertical, extremadament valent, va francament molt bé de cap, té molt bon xut. Evidentment, el Madrid no ha tingut moltes opcions, però quan ha tingut opcions ha sortit i ha fet gol. És un jugador, jo penso, que amb un futur molt bo. A més, el que tu dius, no? Han passat 5 o 6 anys i el jugador està molt més fet. Ja era un jugador fort.
Davanter d'èxit assegurat per l'Espanyol, segons Manolo Márquez.
Ja es veia venir que aquest nano aniria cap a dalt. Clar, aquest nano ara el que necessita és sortir. Sortir, és jugar. Llavors, evidentment, està amb el club actualment, segurament amb el club més en forma del món o més gran del món en aquest moment, i la veritat és que jo el que estic segur és que el club que vagi, si va a l'Espanyol, doncs tant de bo que vagi a l'Espanyol, doncs segur que serà un davanter que farà gols.
Diuen des de Màlaga que Roberto podria haver passat el reconeixement amb el Màlaga. M'expliquen que Víctor Álvarez encara no ha pres cap decisió, està esperant una oferta en ferm del club per decidir si es queda o marxa, i que el club està fent una enquesta entre els socis per baixar la juvenil de dalt a baix, del gol del Prat al gol del Prat, però a la part de baix, per fer una mica més de caliu. Veurem si la gent del sector 132 porta 7 doncs saber a canviar-se de lloc i deixar puesto a la juvenil.
Molt bé, gràcies, Quique.
A tu.
Deixem el futbol, anem al bàsquet. Albert, que estem a l'espera de que es produeixin novetats a la banqueta del Barça.
Sí, que es poden produir a partir de demà. Avui no hi haurà novetats ni a la banqueta del Barça ni a l'entrada i sortida de jugadors, però és cert que estan al mes de juny. El Barça vol accelerar aquesta reconstrucció que ha de fer de forma obligada de l'equip, començant per la banqueta. Ja venim explicant en aquesta sintonia que Barjokas, si no hi ha un canvi radical de 180 graus, està sentenciat. El fet és com sortirà Barjokas. Ell vol cobrar els 2 anys que li queden de contracte, el Barça vol arribar a una entesa econòmica. Noms que estan a sobre de la taula per substituir Barjokas, també els hem apuntat. David Blatt, va haver-hi un contacte a Istanbul del Barça amb l'entorn de l'entrenador. També Saruna Jasikevicius, i apuntem un tercer nom com a futurible, que és Sito Alonso. Té contracte amb el Baskonia, però el Baskonia va quedar eliminat ahir a les semifinals de la Lliga Endesa. Veurem.
Sí, perquè ja tenim la final definida i la jugaran el Real Madrid i el València.
Sí, habitualment en altres temporades eren Barcelona i Madrid qui disputaven les finals a territori espanyol. Enguany és diferent, ni la Supercopa, ni la final de la Copa del Rei, ni la final de la Lliga Endesa. Madrid-València, el València que ja amb la classificació del Real Madrid havia assegurat plaça a l'Eurolliga de la temporada vinent, ara ho fa de forma directa, torna 14 anys a una gran final de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB. Fernando Sanemeterio ha passat pels micròfons del programa de bàsquet d'aquesta casa, Cope Showtime, i li hem preguntat per la rivalitat amb el Real Madrid.
No es cuestión de cuentas pendientes, es cuestión de ganas, porque es una final de Liga Endesa, es una cuestión de seguir creciendo y seguir intentando, bueno, si pudiéramos ganar un título de la Liga por primera vez en la historia del club, sería algo impresionante y bueno, si hay algún año que se puede, es este, así que vamos a intentarlo.
Recordem, una final al millor de 5 partits, factor pista pel Real Madrid, final que arrenca el divendres.
I aquesta matinada, la tercera entrega de la final de l'NBA.
Sí, viatja a Ohio, la sèrie ara, territori de Cleveland, amb el 2-0 per Golden State, està el conjunt de LeBron James obligat a guanyar. No vull pensar que es posin les finals 3-0 perquè seria això gairebé irremuntable. 113-91, primera victòria per Golden State, 132-113, segona pels Warriors, 3 de la matinada, al tercer partit Cleveland-Golden State.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Cinc minuts i les quatre, parlem ara d'hoquei patins. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
Perquè el Barça ja té nou entrenador, es tracta d'Edu Castro, que era el segon de Ricard Muñoz.
Nacido hace 50 años en Vigo, entrenó al Vilafranca, lleva 12 años vinculado al Barça y, como comentas, era segundo de Ricard Muñoz, a quien suple en el cargo, que, por cierto, solo firman por una temporada más otra opcional, cuando lo normal suele ser que al menos firmen por dos temporadas de forma segura. A pesar de ser solo un año, Castro, encantado.
Un año es muchísimo. Un any és una passada. Un any d'entrenar al primer equip del Barça. Si haguessin estat tres partits per demostrar i que et donin l'oportunitat del quart, doncs, també. Clar que doncs ens agradaria més, però jo no vull estar aquí perquè tingui cinc anys firmats, ni tres, ni dos.
Reconozco que he visto a muy pocos técnicos que el día de su presentación por solo una temporada se hayan mostrado tan entusiasmados con firmar por un club. Ricard Muñoz, presente en el acto, dijo el día de su despedida que alguien había estado algo así como poniendo palos en las ruedas durante su etapa como técnico y que por esa razón, en parte, optó por dejar el cargo. Toni Miró, manager de la sección, y Albert Soulet, director del deporte profesional del Barça, han discrepado de esta versión de Muñoz.
Yo no lo tengo entendido en absoluto así. La relación nuestra es suficientemente cordial como para que, si fuese la sensación que tú estás argumentando, yo la verdad es que no la tengo en absoluto.
Sembrar algún tipo de duda en algún mal rollo del pasado histórico es que no conoce a Ricard y que, por tanto, no hay absolutamente nada que pueda ser, ni mucho menos un conflicto en esta sección.
A nivel deportivo, la plantilla sufrirá una modificación. Edu Lamas dejará el club y se incorporará Ignacio Alabart, jugador que estaba cedido en el Búltrega e hijo del mítico Kiko Alabart.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Seguint una nova jornada a Roland Garros. Gil, bona tarda.
Què tal, Valjori? Bona tarda.
Pendents fonamentalment avui del partit de quarts de final que tenim entre Rafa Nadal i Pablo Carreño.
Sí, un partit que està programat a la Philippe Chatrier. Abans, però, el de Mladenovic davant de Baczynski del quadre femení. 6-4 el primer set per la tenista de Suïssa. També a la Susan Lenglen. Bochnia, qui domina el primer set davant d'Ostapenko. 6-4 després, dintre del quadre masculí, Thiem davant de Novak Djokovic. Italia.
Hell, superstar!
O sigui que ara us cau molt bé Pepe perquè critica Florentino Pérez, perquè parla bé de Rafa Benítez. Ui, Rafa Benítez. Toquem fusta de Rafa Benítez. Vallori, aquests no són els documents. El document el vam tenir ahir a la celebració de l'ascens del Girona. Un home al que costa molt veure-li un somriure a la cara. Un home sempre seriós, sempre concentrat, sempre capficat, com Pablo Machín, que ens va deixar aquesta perla que haurem de guardar por los siglos de los siglos.
Pues si en aquel momento, cuando animaba ese Montilivi, se me ponía dura, imaginaros cómo la tengo que tener ahora.
és, per mi, és el document de la celebració del...
Estava al costat d'una dona. Vull dir, per...
l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. O sigui que guardem aquest document perquè jo crec que trigarem a tornar a veure Pablo Machín en tal estat...
Està se fingui per la Champions.
Ni tan sols amb això que anuncia el Manolo Lama. És igual, última hora, Batllori. Saps qui ha trobat feina? Sergio Lobera entrenarà al Goa de la Superliga de la Índia, substituint en aquesta banqueta a Zico. Sergio Lobera ja té feina, va treballar a la Lliga de la Índia. El teu equip, l'Arsenal, fa oficial el fitxatge del lateral bosnià Kolasinac.
No sé qui és.
Doncs anem bé, doncs li reclames al teu amic.
Però segur que Wenger encertarà.
I el Suprem rebutja la demanda de Marta Domínguez. Als anàlisis de sang o d'orina no fer-los públics no violen la intimitat en el cas de la exatleta espanyola.
Perfecte, Gil. Moltes gràcies. Que vagi bé.
A vosaltres.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra, cap a 8:15 a la Linterna a Catalunya. De moment és tot. Gràcies per l'atenció dispensada. Seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot.